Us saludem a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai que torna a sortir al carrer. Ho feia ja l'any passat, si ho recordeu, per motiu de la Covid ens vam moure de fora del Vincem de Vilafranca, ja feia una colla d'anys que oferíem aquest cicle de tertúlies, i vam decidir anar a diferents cellers de la comarca per acompanyar la presentació de llibres. Aquest any hi tornem. La situació de la Covid potser no és tan dolenta com era l'any passat, però de tota manera és aquelles expressions que hem sentit a dir sovint, que això ha vingut per quedar-se. Doncs això també ha vingut per quedar-se, jo penso. És a dir, s'està molt millor en aquests espais magnífics que estem visitant i que visitarem al llarg de les properes 4 setmanes, i per tant hem decidit fer-ho igual que l'any passat en diferents celles. Avui ens acull concretament les Caves Llopart i parlarem d'un llibre que es diu No sóc racista, però, un manual per a les persones de pell pàl·lida, que ha escrit el Matthew Tree, que ens acompanya. Matthew, benvingut.
Moltes gràcies, merci.
Gràcies per acompanyar-nos a tu, i també hem de dir que estem fent un programa davant del públic, eh? Això no sé si t'impressiona o no t'impressiona a tu.
Bueno, només si dic algun disbarat, això sí que sents, diguem, la reacció en directe, saps?
Ara ja sento rumors per aquí al fons, no sé si senten gaire, però en fi, això vol dir també que al final passaràs per l'adreçador del públic i els hi proposarem fer-te alguna pregunta, algun comentari sobre el que haguem explicat tu i jo.
Tant de bo.
Mira,
tant de bo.
Tant tu com jo, també em poden tirar pedres a mi, a la meva taulada, eh? Això, això pot passar també, això també pot passar. En fi, el llibre, jo no sóc racista, però què?
És una cosa que molta gent diu. De fet, arran de la presentació d'aquest llibre, un programa de televisió espanyola a Catalunya, que fan en català els migdies, van fer una enquesta per la gent. Em sembla que era parlant de si passaria alguna cosa si, gent blanca, si el teu fill o la teva filla es casés amb una persona amb un fenotip diferent. Ells deien d'una altra raça, però de fet vol dir un altre fenotip, un altre aspecte físic, africà, amerindi, tot això. I va ser, no va fallar, hi havia un senyor que va dir: jo no sóc racista, però...
Però per aquí no hi passo, no?
Per aquí no passo. Si et sembla, Josep Maria, tal com havíem quedat, per engegar una mica tot plegat, m'agradaria explicar el perquè d'aquest llibre, perquè dic per un manual per a les persones de pell pàl·lida, jo també en sóc una. I, de fet, el motiu per escriure aquest llibre ve de raons personals, de problemes que jo he tingut amb una mena de racisme que vaig percebre dintre meu, i per tant hi ha com un motiu directe per haver escrit aquest llibre. I aquest llibre no és un, tot i que conté informació sobre el racisme, la història del racisme, etc., no és un llibre acadèmic ni molt menys, i per tant volia començar llegint un fragment ben breu, per situar, diguem-ne, tot el que acabo d'explicar, per explicitar-ho una mica més. Aquesta mena de racisme que no era ben bé racisme que vaig tenir durant tants i tants i tants anys. A la meva escola primària, a Londres, hi havia tan sols un noi negre. I a la secundària, també. I al barri, cap. De manera que vaig créixer sense haver tingut gairebé cap contacte amb persones que tenien un fenotip no europeu, amb el resultat que em sentia sumament incòmode quan m'havia d'adreçar a algú de color. Tenia la sensació que diria alguna cosa equivocada, que ficaria la pota, que notarien la poca naturalitat en què me li adreçava, que es fixaria en el meu rubor, que es preguntaria per què li somreia amb tanta insistència. De fet, durant un bon grapat d'anys en ser presentat a una persona negra o índia, posem per cas, tenia la sensació que jo havia de fer força més feina que si m'haguessin present algú del meu propi fenotip, amb el qual no havia de fer cap esforç de cap mena, encara que el negre fos encantador i el blanc un cretí insuportable. I és clar que hauria pogut justificar, o més aviat excusar, la meva incomoditat, dient que quan parles amb algú que té un aspecte físic diferent i inusual per a tu, és inevitable que no et comportis d'una manera del tot natural. Però sabia perfectament que, a més de la falta de costum, hi havia més coses, rumors, insinuacions, xiuxiejos negatius, que se m'havien enganxat al cervell sense que fos capaç d'esbrinar-ne la provinença. No venien ni de la família ni dels amics, d'això n'estic segur. Era com si el món blanc en què havia crescut també hi hagués respirat un aire blanc, perquè no n'hi havia cap altre a l'abast i calia respirar-lo fos com fos. Brises i bafs i orejos i ventíjols que m'havien entrat per la boca i el nas, que m'havien pujat fins als racons més recòndits del cervell, com si hi hagués, al món blanc, una pandèmia mental tan nociva com invisible. Alimentada per uns tòpics, unes preconcepcions donades per descomptat, que són comuns, crec, a tots els països de majoria blanca, Catalunya inclosa, i dels quals no em desempallegaria fins a l'any 2009.
I ara ve la pregunta. L'any 2009 vas escriure un llibre també sobre el racisme concretament, però no estava situat a Catalunya en aquest cas, no?
No, era una novel·la que finalment en català es va traduir amb el títol de Fora vingueren, també va sortir en anglès, sobre l'intent d'un grup d'africans de colonitzar un petit poble anglès. I per tant era com parlar de tot això. Doncs jo, en fer aquest llibre, hi havia personatges africans dins el llibre, i per entendre aquests personatges africans, per fer que fossin versemblants, vaig començar a llegir història africana, literatura africana, etc., etc. No n'hi havia prou. I finalment vaig decidir anar a l'Àfrica, però havia de ser amb gent d'allà. I afortunadament tenia un amic català casat amb una tanzana, i ella va organitzar amb la seva família i els seus amics a Tanzània, prop de Dar es Salaam, la capital no oficial, un viatge d'una setmana llarga fent visites a pobles, a llocs diferents, però no fent safari. Saps què vull dir? O sigui, llocs reals on vivia la gent, parlant amb aquesta gent, etc. De manera que, com explicaré en un fragment que llegiré al final, estava completament, sempre, 24 hores al dia, amb gent d'allà, no pas amb gent europea, diguem. Mm-hmm.
Això era el 2009 que va sorgir
2009
aquesta història.
2009 vaig fer aquella...
I el 2010 vas tornar a escriure una altra història, un altre llibre en aquest cas, que es diu Negre de merda.
Sí, Negre de merda, que és un... Parla més dels orígens del racisme. També en faig 5 cèntims aquí, perquè s'ha d'entendre, diguem, el context. És un invent, si es vol dir així, cultural, relativament recent, el racisme. No és una cosa que sempre ha existit, ni molt menys. I el que volia era explicar els orígens i les arrels i les conseqüències del racisme a nivell general, a nivell més general. Mentre que aquí, en aquest llibre, volia parlar a nivell personal i també parlar més de la situació actual a Catalunya, i no només a Catalunya, per això.
Sí, per això anava a dir que dona la sensació que de Negre de merda és, diguéssim, un treball més científic, entre cometes, és a dir, que intentes posar sobre la taula tot allò que tu has pogut descobrir que parla del racisme, mentre que aquí és un assaig més personal, que vas a alguns detalls, ja no per explicar el racisme en general, sinó per explicar el racisme, entenc jo, a Catalunya, perquè a Catalunya hi ha racisme també.
A Catalunya hi ha racisme també. No té, en la major part dels casos, si no estem parlant dels grups i aficionats d'ultradreta de sempre que existeixen per tot arreu, hi ha un racisme que un amic meu afrocatalà, que de fet surt en un capítol del llibre, sempre hi diu el racisme invisible, que és aquell racisme que tu vas a un lloc on normalment, diguem, els afrocatalans no hi van, un restaurant, posem per cas, i estàs allà assegut, igualment amb un grup d'amics blancs, és igual, i de cop i volta et fixes que la gent de la taula del costat s'estan mirant furtivament, saps? O sigui, fent ullades cap allà i tal. I quan ells no ho estan fent, els de l'altra taula ho estan fent. I dius, D'acord, potser és inusual per ells veure una persona de fenotip africà en un lloc així, però si cada vegada que hi tornes reps el mateix tractament, diguem, invisible, et sents incòmode. I doncs què fas? Vas als llocs on ningú no et mira cada dos per tres perquè tens un fenotip africà. I això ho diu un català, o sigui, és un home jove, 25 anys, bueno, jove per mi, que va néixer, créixer, estudiar a Catalunya. O sigui, és tan català com qualsevol altre.
Un jove d'aquests que quan truca per telèfon i demana per llogar un pis, li diuen que sí, que endavant, que vinguem a veure, i quan el veuen li diuen, aquest pis ja estava, ho sento, però ja estava emparaulat, no?
Sí. De fet, quan vam fer la presentació a Banyoles, justament, en la sessió de pregunta-resposta, un dels afrocatalans d'aquestes, de segona generació, va explicar exactament aquella situació i es va acabar preguntant, diu, no entenc de què serveixen les immobiliàries perquè sembla que no tinguin mai cap pis disponible.
Comença, és un llibre, a més, que entenc que has escrit a raig, per dir-ho d'alguna manera, gairebé, perquè comences parlant de fets que són bastant recents. Situes una acció, perquè a vegades ens fixem en, quan parlem del racisme ja més extrem, ens fixem, per exemple, en els Estats Units, que la policia, doncs, ja ho sabem, surt per la televisió, ens ho expliquen, bastant sovint mata ciutadans negres al carrer, no? Però, clar, comences amb una situació de policia que no és als Estats Units. Per sort tampoc no el maten, però vaja, el maltracten bastant també, i és aquí a Catalunya, no?
Sí, va ser durant un desallotjament, un lloc relativament a prop de Vic, i va ser curiós perquè va ser un noi d'origen africà, el Bubi, i els policies, que eren Mossos d'Esquadra del cos d'Antiavalots, l'insultaven d'una manera absolutament normal, diguem, pels racistes, o sigui, negre de merda, vete a tu país, aquestes coses. Però un va dir una cosa que normalment no es diu mai, ningú no ho diu mai. Yo soy racista y mucho. Saps? O sigui, ho va dir. I vaig pensar, això és extraordinari, o sigui, en comptes de la típica persona que diu, no, jo no sóc racista, però una persona que, a més, ho diu, no? De cara a la víctima, a més. I això em feia pensar, diu, aquest home realment sap què ha dit? Sap què vol dir, jo sóc racista? Perquè vol dir tenir unes idees antiquades, pseudocientífiques, que tenen data de caducitat, i que, de fet, van arribar al seu apogeu cap a principis i mitjan segle XX. I després d'aleshores han anat cada vegada cop més mal vistes aquestes idees. Però ell sembla que no tenia cap idea de tot això, que era ell mateix una mena de... que tenia un cervell anacrònic, diguem-ho així, en dir jo sóc racista i molt.
Matthew, tu ho expliques en el llibre, això justament, perquè ara quan ho estaves dient algú pot pensar, home, aviam com aquest antiquat, això del racisme, si és el pa nostre de cada dia, que el veiem sovint als mitjans de comunicació, però tu et refereixes als que van iniciar la idea del racisme, la paraula racisme fins i tot, em sembla que era el 1700 i no sé quan, que aleshores... Avui en dia, quan dius ningú és racista, jo no sóc racista, però... Sí. No dius que ets racista si ho ets. Però, en canvi, en aquella època era, diguéssim, que era un to positiu. És que sóc racista perquè hi ha unes races determinades que són superiors a les altres, no?
Sí, perquè tot el concepte... Primer hem d'aclarir que la discriminació de grups humans contra altres grups humans, això sí que ha estat un constant al llarg de la vida de Homo sapiens sapiens. Però el racisme en si, que és una, diguem, una versió especialment perillosa, especialment motífera de la discriminació entre humans, comença el 1896. Hi ha un lingüista, un lingüista expert, el Thomas Jones, que és un expert en el sànscrit. I és com sempre passava en aquella època, o sigui, era un científic absolutament seriós. Per tant, va encertar segons quines coses i va la va cagar, parlant en plata, totalment amb unes altres. Però les seves teories anaven lligades de manera que la gent pensava, estem parlant amb un lingüista molt important, per tant, les seves teories deuen anar a missa. Quines eren les seves teories? Senzillament, que va dir que com que hi ha tants idiomes, no només a Europa, sinó a països com a Iran, als països aràbics, etc., deu haver-hi un idioma ja no parlat que va ser l'idioma original del qual derivaven tots aquests altres idiomes que es parlen arreu del món, no, però arreu d'una zona molt extensa del món. I va començar a teoritzar que havia existit una població que parlava aquest idioma, ja desaparegut, que venien de l'Àsia Central, i ell imaginava que si havien estat tan importants, devien tenir els ulls blaus, els cabells rossos i les ments racionals i intel·ligents. És a dir, més o menys l'ideal de bellesa de les persones a principis del segle XIX per un europeu blanc. Doncs, molt bé, ell teoritzava això, que havien vingut de l'Àsia Central, havien anat a països com l'Iran, de fet, i es deien aris. Ell va inventar la paraula ari. I anaven a països com l'Iran, de fet, Iran, com el nom suggereix, vol dir el país dels aris, i després van anar, i també van anar a Europa. Però passava alguna cosa. Com podia explicar que la gent d'Iran i d'altres zones de l'Orient Mitjà tenien la pell fosca? Si aquests aris havien de ser, segons la seva teoria, rossos, ulls blaus, blancs de pell i tot això. Doncs ell va teoritzar que, evidentment, s'havien barrejat amb les poblacions originals d'aquests territoris i, per tant, havien creat una mena de raça híbrida i inferior perquè no tenien els cabells rossos, ulls blaus, etc. I és per això que els aris no havien aconseguit, diguem, ser aris purs en aquells països en què la gent tenia la pell fosca. Però a Europa els aris s'havien conservat exactament com havien estat a l'Àsia Central quan van començar a venir cap aquí. I per tant, els europeus pertanyien a la raça superior ària, per contrast amb totes les altres races humanes. I això, combinat amb tota una sèrie de teories sobre la raça, la natura, que feien tota una sèrie de científics, feia que la gent creés seriosament en aquestes teories.
Fins i tot parles d'alguns filòsofs que tots podem conèixer, com Hume o Kant, no?, per exemple.
Sí, ells creien en això. El Linnaeus, que va classificar totes les coses vives, que encara fem servir paraules com espècie, per exemple, ell també creia que els humans tenien espècies diferents. I l'espècie superior era la blanca, etc. L'espècie inferior era l'africà. Hi havia espècies entremig, però eren espècies diferents amb orígens diferents. I és com tot en aquella època. O sigui, ho va encertar amb les plantes i els animals, però amb els éssers humans es va equivocar de ple.
Clar, perquè no sabia encara que després, uns quants anys o algun segle després, algú descobriria la manera de conèixer l'ADN de les persones. I resulta que a través de l'ADN, si ens fan una punxada a nosaltres i ens el busquen, ens trobaran que venim tots de l'Àfrica, que tots som africans, en definitiva.
Sí, no només tots els homo sapiens sapiens, sinó tots els homínids, o sigui, els neandertals, els denisovians, el homo erectus. Hi havia 16 espècies humanes diferents, races humanes, si es vol, existien. Acaben de descobrir un altre, per cert, a la Xina, que seria el número 17, diguem-ne, i tots començaven a l'Àfrica. Tots sortien de l'Àfrica molt abans de Homo sapiens sapiens i poblaven zones immenses de la Terra. Els neandertals, déu-n'hi-do, estaven allà a Indonèsia, estaven allà a Sibèria, estaven allà a països, diguem, com podríem dir, la zona sud del Mediterrani Nord, on encara era una zona de selva, feia molta calor, doncs també estaven allà. Què passa? Doncs Homo sapiens sapiens es desenvolupa, viu uns 130.000 anys a l'Àfrica, aproximadament 50.000 anys, fa 50.000 anys, decideixen en grups molt petits sortir de l'Àfrica, del continent africà, i comencen a barrejar-se, sobretot amb els neandertals. De fet, tots nosaltres tenim aproximadament un 3% de gens neandertals.
Això m'ha dit d'una repartit. Potser a tu te n'han tocat 6 i a mi no me n'ha tocat cap, o què? Del 3%.
Sí, el 3% aquest no sé com s'ha repartit. Home, jo tinc la teoria que el mosso d'esquadra que deia que era racista, segurament el percentatge era una mica més alt. Saps? Però, bàsicament, Homo sapiens sapiens és Homo sapiens sapiens. Vull dir, la cosa interessant és que fa 30.000 anys totes les altres races humanes desapareixen i només queden vius els Homo sapiens sapiens.
Per tant, només hi ha una raça.
Només hi ha una raça.
No podem ser racistes perquè només hi ha una raça.
Sí, però potser aquella raça va ser bastant racista perquè va matar totes les altres.
Això o sigui, sí.
Però no, només hi ha una sola raça. De fet, la paraula raça no té sentit. I és una cosa que jo trobo ja força irritant, que els mitjans de comunicació arreu del món, encara més, potser una mica més als Estats Units i a Anglaterra, parlen molt encara de racial problems, els problemes racials. Aquesta persona és d'una raça diferent de l'altra. Si parlem de fenotip, fenotip senzillament vol dir l'aspecte físic, tot el drama que hi ha intrínsec en la paraula raça desapareix completament. Si dius una persona de fenotip blanc, una persona de fenotip africà o fenotip europeu, en comptes de raça blanca, raça negra, doncs de cop i volta s'exposa o comença a veure tota l'absurditat pseudocientífica en què es basa els conceptes racistes.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i avui estem parlant amb el Matthew Tree d'aquest llibre No sóc racista, però ho fem en un marc encantador, que és aquest jardí que hi ha a les Caves Llopart i acompanyats d'un bon públic que es porta tan bé que ni se sent. Vull dir, després ja els farem participar, esperem una o altra. I, clar, volia demanar-te, jo he dit abans que era un llibre que em donava la sensació que havies escrit a raig, no? I que, a més, amb temes molt, molt actuals. Fins i tot hi ha un tema que no t'ha donat temps d'acabar-lo, que ha estat el del policia negre aquell que va matar aquell pobre noi, que l'han jutjat fa 4 dies, i el llibre ja el tenies publicat.
Sí, el resultat, diguem, del judici no havia sortit encara. Sí que cito el seu nom, sí que cito aquest cas, el cas de George Floyd, etc. etc.
Uh-huh. Organitzes el llibre en 4 apartats, no? En 4 capítols, i volia demanar-te el per què d'aquesta forma d'endreçar el llibre i el per què d'aquests 4 capítols.
Bàsicament per facilitat pel lector, o sigui, volia una introducció que dona un cas real de racisme, en aquest cas racisme policial, però hem de pensar que no és un atac frontal contra els Mossos d'Esquadra, sinó que tots els policies de tots els països de majoria blanca tenen problemes amb el racisme de segons quins cossos de les seves forces d'ordre. Això és un fet. Jo conec molt bé i de prop el cas de la policia metropolitana de Londres, que és extraordinari. Encara hi ha un racisme, diguem-ne, gairebé del cos de sectors molt importants de la policia metropolitana en una ciutat en què 47% de la població ni porta passaport britànic. O sigui, i on hi ha fenotips de tots els tipus. Però això passa per tot arreu, però també, per desgràcia, passa amb la policia catalana, amb segons quins sectors.
Com ens dius, però, en el subtítol del llibre, un manual per a les persones de pell pàl·lida, i efectivament és un manual on ens presentes alguns exemples, i també en el segon capítol parles d'alguns tòpics, dels tòpics, diguéssim. No
perquè,
alguns dels tòpics.
Perquè hi ha molts tòpics, tots els coneixem. Que els pisos de protecció oficial van primer als immigrants, que no passa la gent d'aquí de tota la vida. Que, de fet, Vox acaba de publicar un cartell que, francament, hauria de ser no només il·legal, sinó cremat al carrer, en què suggereix, amb xifres equivocades a més, que es gasten molt més diners amb nens no acompanyats immigrants que no pas amb la teva àvia, no? O sigui, diuen això, tu abuela. Aquest tipus de cosa, que les botigues regentades per gent de fora o gent nascuda aquí però amb fenotips diferents no paguen els impostos, que reben tracte a favor de part dels ajuntaments i tot això, doncs francament això ha estat totalment va ser desmentit fa molts anys, sobretot per l'Ajuntament de Barcelona. Curiosament, ara ha desaparegut, em sembla, però hi havia un altre tipus de botiga que es deia Open Core, que pertany al Cort Inglés, i els Open Core també obrien 7 dies la setmana, també obrien fins a les 12 de la nit, i ningú mai va insinuar que no estaven pagant els impostos. O sigui, aquestes coses, no?
Uh-huh. Hi ha altres tòpics també que hem sentit a dir segurament més d'una vegada, que és que els negres, per exemple, o fins i tot els americans, els indis, no tenen el cervell tan capacitat, no tenen tantes capacitats al cervell.
Sí, això és una cosa que molta gent creu. De fet, a nivell d'anècdota, el traductor de l'anglès al català més important actual, ha traduït més de 20 títols del català a l'anglès i alguns amb molt d'èxit, el Peter Bush, ell em va explicar, parlant d'aquest tema, que quan ell va ser un estudiant a la Universitat d'Oxford, va sentir els professors a la taula alta, ell estava, diguem, taula baixa, però molt a prop, i estaven parlant dels negres, diguem, dels africans. I tots estaven d'acord, aquestes persones, diguem, que eren professors, alguns dels professors i catedràtics més importants de tot el país, estaven tots d'acord que els africans no tenien la mateixa intel·ligència que els blancs, però sí que físicament eren més forts, i per tant era per això que els esports sempre ens guanyaven. En fi, això Oxford dels anys 60, que no és fa... No són... Bueno, jo era viu. Doncs aquesta idea ve bàsicament del fet que els europeus van aconseguir conquerir el planeta, colonitzar el planeta, i per això es pensa que això es deu a la seva intel·ligència més avançada, diguem-ne. I no és exactament això. O sigui, ara sabem tota la història. Tot comença, si hem de tornar enrere, al creixent fèrtil, més o menys el que és l'Orient Mitjà avui en dia, que els va tocar la grossa dels animals i plantes domesticables. Això vol dir que va ser el primer lloc amb les primeres ciutats, perquè no pots tenir ciutats ni pobles sense animals domesticats i sense plantes domesticables. I ells tenien una quantitat immensa d'espècies d'animals que estaven allà al costat, que vivien en estat salvatge.
Això era més o menys a la zona d'ara, d'avui en dia, de Síria?
Sí, Mesopotàmia, diguem, la Mesopotàmia antiga.
Sí, aquesta Síria de la cara, que tenen problemes la gent i en surt corrent, no els deixem entrar aquí a Europa.
Exacte,
eh?
El començament de la civilització de tothom, diguem, de tots els europeus, venia d'allà. I llavors, clar, aquesta civilització que els va permetre tenir també una certa resistència als gèrmens, perquè molts d'ells van morir, per cert, però totes les malalties que per altres humans eren fatals, eren mortíferes, ells van aconseguir desenvolupar resistència perquè estaven vivent amb els animals a les granges i, per tant, això els donaven resistència als gèrmens. Després, més tard, quan l'imperi romà es va trencar en 1200, de cop i volta tot Europa es trobava en una situació d'inestabilitat total durant centenars d'anys. Això què volia dir? Volia dir zones lluitant contra altres zones constantment. Tota Europa estava en guerra constantment. La guerra, desgraciadament, vol dir desenvolupament tecnològic, perquè per sobreviure contra l'enemic has d'inventar les armes com més aviat millor i com de la millor manera possible. Doncs molt bé. Tot això, diguem, va donar als europeus el que podríem dir un gran avantatge. Resistència als germans, el concepte de civilització basat en l'agricultura i tot això, i també desenvolupament de la tecnologia armamentística. I a través dels armaments, altres invents també. Però això no vol dir que els altres països no tenien civilitzacions. Les tenien, però no tenien les facilitats que hi havia en aquesta zona del planeta. Per exemple, el que és ara Llatinoamèrica i Nord-Amèrica, l'Amèrica del Nord, només tenien dues plantes domesticables i dos animals domesticables, per exemple. O sigui, tenien desavantatge. Això no gens menys que diré al Pompeu Fabra, això volia dir que podien muntar unes civilitzacions extraordinàries. S'oblida també que les grans civilitzacions africanes, els bantus que venien de l'Àfrica occidental, durant un procés de 2.000 anys van aconseguir ocupar tot el continent africà amb unes condicions absolutament negatives per als éssers humans, per Homo sapiens sapiens. Van crear unes civilitzacions extraordinàries, el que és ara Zimbàbue, el que és ara Uganda, el que és ara Benin i Nigèria, etc., etc., etc. O sigui, van fer això, però no tenien els grans avantatges que teníem nosaltres, els avantpassats de fa molts anys. I això és una de les raons perquè els europeus van poder aconseguir aquests imperis i molts altres grups no. També hi havia els casos dels xinesos, que tenien de tot. Tenien armes, tenien animals domesticables, tenien unes naus fantàstiques. Aquestes naus van arribar per tot arreu, incloent-hi a les costes africanes. No tenien interès a colonitzar, preferien estar sols, com si diguéssim. De manera que també aquest era un altre factor, vull dir, no tothom tenia ganes de colonitzar els altres.
Molt bé, Matthew, la tercera apartat, el tercer capítol del teu llibre, parles dels que reben, i aquí em penso, almenys a mi és el que m'ha interessat especialment, no? Amb aquesta lectura, podríem dir, propera de coses que passen a casa nostra, perquè parles amb gent, algunes persones, que t'han explicat, o de les que has llegit, coses i casos d'aquí, de casa nostra, en quant al racisme estem parlant, eh?
Sí, sí, sí. De fet, un cas molt particular a Catalunya és la tendència a mai, mai, mai utilitzar el català davant de persones que tenen un fenotip no europeu, sobretot si aquestes persones tenen la pell fosca o faccions ameríndies. I això passa fins i tot en el cas, m'ho va explicar no fa massa, durant una presentació d'aquest llibre, una noia que pertany a una organització, una associació antiracista i feminista a Banyoles, d'afrocatalans, i que va explicar que estava una mica farta que molt sovint en una conversa que ella comença en català, continua en català, que de cop i volta el catalanoparlant blanc amb qui està parlant diu: "Oh, però parles català, però que bé que parles el català." I ella sempre diu: "Tu també." És l'única resposta, perquè tots dos han nascut, crescut, han estat escolaritzades en aquest cas a Catalunya. Evidentment tots dos parlen bé el català. I això és un petit exemple. Però
aquesta que li deia que bé que parles el català, encara aquesta és bona, però n'hi ha moltes que moltes persones que el que fan és parlar en castellà i hablar así para que me entiendas.
A poc i en veu alta.
Sí,
perquè la implicació és subconscient, fins i tot totalment inconscient, que si és africà no deu arribar al nivell lingüístic de nosaltres. Per tant, en castellà, que és, diguem, l'idioma més comú en teoria, tot i que hi ha xifres que demostren que això no és exactament així, i com si fossin una mica endarreridets, com si diguéssim.
I una de les converses que mantens, potser és a la que hi dediques més estona, em penso, és amb un noi que es diu Daura Mangara, no? Aquesta sí que ens l'hauries d'explicar amb més detall perquè és molt interessant, entre altres coses perquè ell parla, aviam, hi ha un racisme que és molt clar, no? que és i molt dur i que dius, ostres, quina mala bava, però després hi ha aquell que potser inconscientment o sense mala fe, però que també va calant, no?
Sí, tot això que ha explicat una mica abans del racisme invisible, d'això de ser, diguem, espiat als restaurants i aquestes coses, ell explica tot això amb molt més detall i d'una manera molt més interessant que no pas jo, però també explica, aquest home passat és un raper, fa cançons en català, cançons extraordinàries en català. De fet, està fent la seva contribució, la seva aportació a la cultura catalana ja amb l'edat de 25 anys. Però explica també... que anava a dir ara? Els casos de racisme en què...
Perquè ell es va trobant amb aquest racisme, diguéssim, de més de menys... nivell, per entendre's, no? Més quotidià.
Sí, que no és vete a tu casa i tot això, tot i que també reben això fins a un cert punt. Però més aviat aquesta cosa bastant, bastant més suau, sí? Però suau, però si tu ets qui rep això, no és suau, perquè ho reps cada dia, cada dia, cada dia. El que sí que nota, i trobava molt interessant, és que té molts amics blancs de la seva edat que senten molta vergonya per l'actitud dels seus pares. De fet, hi havia concreta, específicament, diu, té un amic que el seu pare ha dit al seu fill que no vol que un negre entri a casa seva. I el fill, de tan avergonyit i tan disgustat que estava amb aquest comentari del seu pare, va anar al Daura per dir, què faig amb això i tal? I el Daura va dir, bueno, no hi ha res a fer fins que el teu pare acabi coneixent gent negra, perquè la millor manera d'acabar amb el racisme és senzillament parlant i coneixent la gent personalment. I llavors, diguem, l'absurditat de mantenir aquestes barreres anacròniques i pseudocientífiques desapareix a l'acte.
Venint amb el cotxe, parlàvem, no, jo et comentava, a Vilafranca i al Penedès hi ha més immigració, o ha arribat més immigració al llarg dels darrers anys, de la zona del Magreb, de marroquins o algerians, hi ha més presència d'aquest tipus d'immigració, però a la zona d'on vens tu, que és de Banyoles, hi ha gent centreafricana, no?, sobretot.
Són gairebé tota la comunitat africana prové originalment de Gàmbia. Gàmbia és aquell tros absolutament artificial que els anglesos van pactar amb els francesos, perquè els francesos controlaven Senegal i Camerun, i doncs els anglesos volien el seu tros de riu, diguem, a l'Àfrica, amb un port, i em sembla que va ser a la conferència de Berlín el 1880, no recordo exactament quan ara mateix, que és el moment en què els europeus divideixen el mapa africà literalment amb regles. No? Això, és per això que la Guinea Equatorial Espanyola és un quadrat. O sigui, és un quadrat. És una cosa que no té cap mena de sentit. I doncs venen d'aquell país, venen de la mateixa ètnia, és una ètnia d'estatus baixa, Gàmbia. Ells sempre diuen és com els gitanos d'aquí, diguem-ne, no? Hi ha racisme contra ells, que no és exactament racisme, és més aviat una cosa de jerarquies, una cosa molt, molt complicada. Però això és la primera generació. La segona generació és catalana. I agafa de la seva herència gambiana el que li interessa, és a dir, les històries, la cultura, de vegades l'idioma, el soninke, etc. Però la part que no li interessa, que veu com contraproduent, per exemple, la tendència a tancar-se, etc., doncs és crític amb aquesta tendència. Hi ha molts de la segona generació que han tingut molts problemes amb això, perquè entra el fet que els seus coetanis blancs no els entenen, no entenen aquest conflicte interior que tenen, i el fet que els seus propis pares moltes vegades no entenen aquest conflicte intern que tenen, doncs resulta que, clar, això crea dins els seus caps molts problemes. Han de gestionar tot això.
És una segona generació, després n'arribarà una tercera.
La tercera ja hi és.
I ho dic perquè abans has parlat de que això del racisme, has dit, em sembla, que deies que està en vies d'extinció, que això s'ha d'acabar, això s'acabarà. I ho dius molt segur. A mi em fa patir perquè jo veig que costarà això de que s'acabi, però tu ho tens claríssim.
Sí, potser per explicar-ho donaria un exemple que no té res a veure amb el racisme. Isaac Newton, segle XVII, si no m'equivoco, ha escrit alguns dels textos sobre la física més importants de tots els temps, i són textos que encara es fan servir quan es parla de temes de la física. Molt bé, Isaac Newton, 100%, bingo, ho va encetar amb aquests temes. El que no es diu gaire sovint és que Isaac Newton va passar molt més del seu temps lliure investigant una cosa que es diu l'alquímia. L'alquímia és la idea que hi ha fórmules i, en certa manera, mètodes màgics que poden convertir els metalls com el ferro en or. I ell es creia això. Pensava, ell i tota la seva generació, tot el seu món, les generacions abans i les generacions després, creien que l'alquímia era una ciència tan racional com la mateixa física. I, de fet, ell constantment estava experimentant amb el seu propi cos amb coses diferents. De fet, es va enverinar unes quantes vegades fent aquests experiments per convertir el ferro i altres metalls, diguem, sense valor, en or. Doncs bé, qui avui en dia creu en l'alquímia? Qui creu que és possible convertir el ferro en or utilitzant fórmules o sistemes màgics, etc.? No crec que hi hagi ningú aquí que ho cregui. Però l'alquímia, en la seva època, era el que el racisme ha estat al llarg del segle XIX i durant bona part del segle XX. I el que tenim ara són els rastres del racisme. No és casualitat que moltes vegades el racisme es fa més visible als cossos de policia, per una raó també purament psicològica. Dones una persona, el monopoli del poder, un uniforme, un esperit de cos i, diguem, una certa tendència a considerar la gent de pell fosca més criminal o més delinqüent que els altres, doncs ja tens la base perfecta per un caliu de racisme gairebé impossible de resistir, per dir-ho així psicològicament. Però el racisme en si, en general, dins la societat en general, no tinc cap mena de dubte que va desapareixent. Poso per cas, i aquí acabo, els meus propis fills i els seus amics. Catalans tots, 18 anys, i fins i tot diria que, amb l'excepció dels quatre idiotes que pertanyen a l'extrema dreta, etc., no tenen cap mena de concepte del racisme. Dels tres, ja, aquí ho puc explicar perquè ella no hi és, els tres nòvios que la meva filla ha tingut fins a la data, el primer era negre, de fet de Madagascar originalment, era negre, però ella no donava cap mena d'importància, ni positiu ni negatiu, a aquest fet, senzillament era dins la seva classe. El segon era un català blanc i el tercer un marroquino català. I per ella, diguem, no hi ha hagut cap... Hi ha hagut diferències amb les personalitats i la relació i tot això, però pel que fa als fenotips, dels tres fenotips diferents, dels seus tres xicots diferents, no hi ha hagut ni absolutament cap mena de diferenciació per part d'ella. I quan parlo d'ella, parlo del meu fill, parlo dels seus amics, etc. És a dir, intueixo que a poc això realment va anirà desapareixent. De fet, és una idea ja caduca, totalment caduca.
Matthew, ens queden uns 10 minuts aproximadament, una mica més, de programa de ràdio, i hem dit abans que demanaríem al públic, si vol participar també d'aquesta conversa, si hi ha alguna cosa que els hagi suggerit i que vulguin preguntar o comentar, i ara potser és el moment. Tenim un micròfon inalàmbric que s'acostarà a aquella persona que aixequi el braç, si vol, i pregunti. I si no pregunta ningú, doncs pitjor per vosaltres, perquè seguiré preguntant jo, que és un avorriment, que és un avorriment, tot s'ha de dir.
El que podria fer és llegir
un fragment
superbreu per tancar, diguem, la nostra conversa, i llavors la paraula passa a vosaltres.
Aneu pensant alguna pregunta, doncs.
He explicat abans que tenia aquests problemes personals amb el racisme. Això és com es van acabar. Vaig anar a Tanzània, com he explicat, i va ser aleshores, caminant pels carrers i mercats de Tanzània, que la sensació negativa sorgida de vés a saber quin racó de la meva vida europea, una sensació que m'avergonyia alhora, semblava formar una part inseparable de mi, talment una cama, un braç, una parpella, la que m'impedia de reconèixer persones negres com a absolutament iguals a la gent blanca i tractar-les amb la mateixa naturalitat com si fossin els meus cosins i oncles i ties i amics. Aquesta sensació, dic, va desaparèixer a l'acte, com el rosari proverbial de l'aurora. Ja nedava en un mar d'humanitat africana i, per tant, negra, fins al punt que em vaig oblidar de la palidesa de la meva pell, fins al punt que, caminant un dia per Dar es Salaam, vaig quedar glaçat en veure, entre els vianants que passejaven en direcció contrària, un parell de blancs, dos homes joves que portaven pantalons curts blancs i camises blanques i unes gorres blanques amb unes viseres descomunalment grosses. Si haguessin estat unicorns sobrealimentats, ufades envellides o follets vestits d'alequins, no m'haurien pogut sorprendre més. I un cop passada la sorpresa, em va envair una sensació de rebuig i de fàstic. Em va semblar, a causa del color de la seva pell, del seu fenotip, ben repel·lent. I va ser en aquell moment que vaig saber que estava curat. Perquè va ser aleshores, veient dues persones que s'assemblaven més a mi que a la resta de la concurrència del carrer, que em vaig adonar de la fragilitat del racisme, que el racisme no era més que una bombolla fantasmagòrica inflada pel costum i les paraules mucitades per la gent de l'entorn, que el racisme ja no era per a mi res més que un déu tan mort com els déus grecs i babilonis i etruscos, mort per sempre més, esfumat, perdut, emperador desconegut. I per això, és per això que dic a tots els altres racistes empedreïts que porten el seu odi ridícul a la màniga, i als pares de família que diuen que no volen que cap negre o sudaca o moro entri a casa seva, i a totes aquelles persones que diuen cada dos per tres que no són racistes, però que en el fons ho són i ho saben perfectament, els dic: aneu a l'Àfrica, aneu a Llatinoamèrica, aneu al Magreb, banyeu-vos en un mar de cossos diferents, apreneu què és ser minoritari al carrer, vagis on vagis, i ja veureu com els vostres cervells acabaran sent pulcres, desinfectats, nets com una patena. Aneu-hi, ara que sabem que no ens podem permetre el luxe del nativisme, de l'exclusió. Ara que sabem que d'aquí a 3 o 5 dècades un munt de ciutats, una part de Barcelona inclosa, estaran sota l'aigua i que farà tanta calor a Nova York com ara en fa a Bahrein, i que el món sencer es veurà agredit per incendis innombrables, huracans imparables i pandèmies habituals, amb la conseqüència que centenars de milions de persones hauran de traslladar-se a altres territoris. Tant de bo que els habitants de tota la vida d'aquests territoris els acullin amb els braços oberts i els ulls daltònics. Final. Espero que tenim temps per les preguntes.
Amb aquest final espaterrant, hem de donar la veu al públic, si és que algú vol participar. Sí, tenim per allà ja alguna petició demanada. I tenim uns 10 minutets per endavant encara, per si voleu fer aquestes i altres consultes o comentaris o opinions. Endavant.
Sí, jo només potser trobo a faltar, o no cal, no sé, el tema social o econòmic amb tot això. Perquè aquest que no volia un nòvio negre, si hagués sigut un nòvio negre molt ric, no sé què hagués dit. És a dir, hi ha tot un component de superioritat econòmica, etc. Això es veu també a les pel·lícules americanes i a la realitat americana. No sé quin valor li dones a aquest tema.
És curiós que ho dius, perquè hi ha un apartat al final del llibre en què explico el que no és racisme i incloc el classisme, no? Que estàs parlant d'això. I el que normalment passa, és que el racisme és prima per damunt del classisme. Per exemple, el 92, a les Jocs Olímpics de Barcelona, hi havia un corredor anglès, afroanglès, que va guanyar moltes medalles i tal, i es va convertir en una institució nacional a Anglaterra. I li van fer una entrevista a la televisió britànica perquè ell conduïa un cotxàs, diguem-ne, no sé si un Ferrari, però un cotxe d'aquest tipus, no? De luxe. I li van preguntar quantes vegades la policia l'havia aturat i va dir, he perdut el compte, diu, però un mínim de 500 vegades. O sigui, per molt Ferrari que fos, és el fet que un negre que el condueixi que fa que sigui sospitós. I és, el classisme és important, és una forma de discriminació, però el racisme diria que és més perillós encara.
Algun altre, sí, algun altre comentari per allà?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per tota l'exposició que heu fet. Un comentari, Matiu. Hi ha el racisme, com dius, fenotip,
sí.
Però jo diria també hi ha el racisme cultural, que almenys a mi em passa, i parlo de la meva persona, que a vegades tinc un cert rebuig a certs tipus d'actitud de les persones i de la manera de, no sé, de vestir o de diguéssim, d'expressar la seva música, que coses que a vegades a mi doncs, em poden doncs, fins a un punt doncs, ofendre. Jo diria que més que el racisme, no sóc racisme, però, no? És un més el tema cultural que no pas el tema de la pell, en el meu cas. I a vegades parlant amb molta gent, penso que passa bastant sovint això, que és el tema aquest de, no sé, poso un exemple, una persona doncs, musulmana que va vestida tapada fins als ulls, ara anem tots tapats pel tema de la pandèmia, però normalment no és així, doncs realment crea més, a mi, em crea més rebuig que aquella persona que va sense tant tapat, perquè considero que aquella persona l'estan obligant a anar d'aquella manera, igual no. I com aquestes coses, no sé, la música, el reggaeton, que et posen la música al carrer i dius, no, cago una punyada, el reggaeton aquí, a tot drap, i a mi el reggaeton em fot dues patades, no? I aquest tipus així de tema cultural és per mi el tipus de racisme que més em molesta i jo, doncs, a mi em molesta personalment. No sé què opines també.
El tema de la roba és molt difícil de saber què està passant perquè hi ha casos que són a Anglaterra, hi ha hagut casos de dones que fins i tot que no se senten especialment religioses, nascudes en famílies musulmanes, però que posen el hijab, per exemple, com a protesta contra el racisme que reben a Londres, per exemple. O sigui, però també hi ha d'altres que els obliguen els pares o els obliguen els marits, etc. De manera que cada cas, diguem, és diferent. Pel que fa a la música i al reggaeton, no puc estar més d'acord amb tu. No hi ha res que m'agradaria veure que no fos un planeta sense reggaeton. Però és una cosa que, diguem, això no té res a veure, diguem, ni amb fenotips, ni amb colors, ni absolutament res. I ha passat una cosa una mica semblant amb el rap. Quan el rap va començar a sorgir als anys 80, hi havia molts blancs que no podien suportar-ho. Ara jo diria que els adolescents blancs gairebé no escolten res més.
Algú més que vulgui intervenir? Sí? Cap aquí. Espera que et portaran el micròfon, que així ho sentirà tothom.
Oh, ja m'entendré igual, suposo. Sí, aviam. Jo aquí em surt que has parlat del que les races, o que la raça és un terme que desapareix o desapareixerà. Jo pregunto primer per l'espècie. Ens considerem nosaltres espècie o no? O
som Homo sapiens, sapiens és una espècie.
Eh? Sí. Ara, Després, em surt el prejudici. Jo crec que el prejudici abarca tot el que estem dient ara, no? el racisme, el classisme, tal, aquest prejudici. Una vegada vaig llegir una cosa que em va agradar molt, que deia que el prejudici és la intel·ligència dels ganduls, en el sentit de que són gent que no s'interessen massa per saber la realitat o les coses, sinó que es basen en quatre coses i sobre això construeixen un castell que si l'investiguessin potser no arribarien aquí. Després l'altre és el tema de la globalització. Jo no sé si la globalització és algo que realment portarà a aniquilar o a reduir aquest racisme o realment l'exacerbarà, o sigui, l'incrementarà. És una altra pregunta que tinc. També, o sigui, suggereixo que també es pot escriure un llibre sobre allò que diu. Jo, no, si vols que et digui la veritat, o si vols que et sigui sincer, també penses, bueno, digue'm-la sempre la veritat, siguem sense sincer, sisplau. I, bueno, ja està. Aquestes dues o tres.
Gràcies.
La globalització, el que està passant aquí i el que va començar a passar ja fa uns 10, 20, 25 anys a Anglaterra, posem per cas, i el que ha passat des de fa molts anys als Estats Units i a molts altres països, la globalització a nivell cultural el que representa és una gran injecció, un gran input de dinamització cultural. A Anglaterra, per exemple, compares als anys 50 i 60 amb els anys 70, quan finalment entra música, literatura, pintura, fins i tot estils de moda que venen de persones que són afroanglesos o d'origen afrocaribeny o d'origen indi o pakistanès o bangladeshi, etc., bengalí. L'impacte ha estat immens i immensament positiu per la cultura del país. I ara ho estem mirant aquí. Quina és una de les escriptores de més prestigi en llengua catalana, Najat El Hashmi? Hi ha tot un grup d'actors afrocatalans, començant amb la Vicenta Ndongo, que és aquí des de fa molts anys, coneguda des de fa molts anys, però hi ha tota una generació d'actors afrocatalans que estan creixent. Hi ha el meu amic Daura Mangara, que fa unes cançons de rap extraordinaris en llengua catalana. Hi ha el Yassine Belahen, per exemple, que és mig algerià, mig català, que ha introduït ritmes algerians en el rock europeu. Tot això és globalització cultural i és altament positiva.
No sé si hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa, però serà breu ja perquè ens queden un parell de minuts. Allà al fons, algú que aixeca el braç, aprofitem-ho que hi ha algú que vol intervenir.
Sí, molt ràpid. Eh? Ojalà es compleixi que el racisme desapareixi algun dia. És un pot difícil, eh? Si vols m'aixecaré. Jo el que volia demanar, penses que el racisme està en funció de l'estatus social? O sigui, per dir un exemple, hi ha més racisme a la part alta de Barcelona, Bonanova, Sarrià, i menys a la part de Ciutat Badia o això, perquè hi ha una cosa molt clara. Fa uns anys hi va haver eleccions generals i un poble d'Almeria, els de Vox van guanyar, i aquell poble estava ple d'emigrants. O sigui, aquesta gent el que no volia és que vinguessin gent del seu terreno, siguin marroquins, perquè els hi feien la competència. Què penses d'això, tu?
És una mica el que diu el Daura en el llibre, però que ho sabem tothom, que com més gent coneixes de fenotips diferents, més t'adones que el racisme és una absurditat. Doncs això és per això que hi ha més racisme a les escoles privades que no passa a les escoles públiques, perquè a les escoles privades hi ha menys possibilitat de conèixer gent de fenotips diferents. Pel que fa a les zones de Barcelona, la zona de Sant Gervasi, on em sembla les úniques persones que tenen fenotips no europeus són els que netegen les cases, és on Vox té el percentatge més alt de vots a tot Barcelona. És a dir, hi ha racisme sense gent no europea. I això és un fenomen gairebé universal. A Anglaterra, les zones en què hi ha més racisme són precisament les zones en què hi ha menys immigració. És un... Per què? Perquè no hi ha el contacte, no hi ha la possibilitat de mirar aquesta gent com a persones reals.
Matthew, se'ns ha passat el temps volant, eh? I hem dedicat una hora, que es diu ben aviat, i estem encantats d'haver-la dedicat amb tu, parlant d'aquest llibre, No sóc racista, però un manual per a les persones de pell pàl·lida. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres i a tots els organitzadors. I a Can Llopat, és el meu cava preferit. No ho dic per fer la pilota, és que realment ho és.
I nosaltres, que hem d'acomiadar avui el programa, que l'hem emès enregistrat, l'acte es va produir fa una setmana, avui mateix s'està fent una altra d'aquestes tertúlies, en aquest cas a Can Bas Domini Vinícola, amb Gessamí Cremés, parlant del llibre Maleta de Romer, que parla de receptes de pastissos, no ens el perdem tampoc, eh? Aquest el podem escoltar la setmana vinent. A tots gràcies per acompanyar-nos i fins la propera. Adéu-siau.
Merci, moltes gràcies.